acudit al funeral dels agents. Marlaska ha defensat que l'Estat lluitarà contra el narcotràfic en tots els mitjans legals al seu abast. La popular Cuca Gamarra ha criticat la falta de sensibilitat del ministre amb aquest tema.
Y un abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya va siendo hora de que empiecen a protegerlos como se merecen.
És la 1 i 4 minuts, amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com.
I un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, dimecres 13 de maig. Bon dia. El mallorquinisme es prepara per viure un dimecres vespre de nervis i també de tensió i esperen que acabi amb una bona alegria. El Mallorca es juga avui a Getafe gran part de les seves opcions de permanència a primera divisió. Amb Víctor Hernández al control tècnic, començant amb les portes d'avui. A les 9 i mitja, el Mallorca visitarà el camp del Getafe. Si el conjunt vermell guanya, aquest partit es situarà en 42 punts, una xifra que hauria de donar la permanència a primera divisió, però així com estan les coses, no bastarà per continuar un any més a primera. Per tant, és importantíssim treure qualque punt avui de terres madrilenyes per tirar per amunt a la classificació i allunyar-se de la zona de descens. Per aquest partit, Martín de Michelis recupera el lateral Pablo Maffeo. Això sí, perd un futbolista molt important com és el migcampista Samu Costa per acumulació de targetes. Tot d'una sabrem la darrera hora del Mallorca que acaba d'arribar a Madrid per disputar aquest partit. Tot d'una sabrem la darrera hora amb els enviats especials d'IB3, com sempre, Toni Fuster i Miquel Verger. Això han dit els dos entrenadors a la prèvia d'aquest important partit. El Mallorca juga la permanència, el Getafe juga, poder jugar competició europea la temporada que ve. Són Martín de Michelis i José Bordalás.
El jugador que yo elija que salga, quiero que dentro del campo se vacíe en todos los sentidos, en todos los aspectos, que no se guarde nada para el domingo.
Enfrente nos vamos a encontrar un equipo que se está jugando muchísimo, pero bueno, nosotros también nos jugamos mucho y queremos darle una alegría a nuestra afición.
A les 9 i mitja començarà aquest partit, a les 7 i mitja, en tota la prèvia aquí a IB3 Ràdio. El Mallorca jugarà a Getafe, però també serà inevitable mirar de reull els altres partits que tenim avui a primera divisió. En tenim 3 més i en els 3 partits juguen rivals directes del Mallorca. A les 7, a Cornellà, l'Espanyol rep la visita de l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol té 39 punts, el mateix que el Mallorca, i l'Atlètic Club de Bilbao, com el Getafe, apura les seves opcions per jugar competició europea al pròxim curs. És el tècnic del conjunt català de l'Espanyol, Manolo González.
Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més. Bueno, jo crec que al final el que importa som nosaltres. No, que nosaltres estiguem bé al partit, que no, que no el perdem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. Ja, el rival ara mateix ja penso que dona igual.
A les 7, Espanyol Atlètic Club de Bilbao, i també a la mateixa hora jugarà un altre rival directe del Mallorca, el Sevilla, que té 40 punts a la classificació, un mes que el conjunt vermell visita el camp del Villarreal, el Villarreal que no se juga absolutament res perquè ja ha assegurat la seva plaça de Champions per a la pròxima temporada. És el tècnic del Sevilla, Luis García Plaza.
Está muy barato meterse en Europa y mucho más, mucho, mucho más caro salvarse. Otros años, cuando las puntuaciones son más bajas, hostia, arriba para jugar Europa tienen que hacer mucho más puntos. Entonces, hay que ir al día a día, ir al máximo mañana y competir al Villarreal con nuestras armas, sabiendo que es un rival temible.
I a la mateixa hora que el Mallorca, a les 9:30, també partit importantíssim a Mendizorroza. L'Alavés, l'equip que marca ara mateix les posicions de descens, també el Girona en 39 punts, l'Alavés en té 37, ara mateix és penúltim després de la victòria del Llevant, i de rep la visita del Barça, un Barça que ja és campió, du dos dies de festa i visita el camp del conjunt vitorià. Veurem què passa en aquest partit d'avui vespre, però l'Alavés necessita sumar perquè s'està enfonsant, així com van guanyant els rivals directes a la penúltima posició de la classificació. És el tècnic del conjunt vitorià, Quique Sánchez Flores.
Y jugar lo mejor posible ante el mejor equipo de la Liga Española. Es indiscutible. Pensamos que habrá que dar el 200%, no va a valer el 100%. Y también pensamos que el Barcelona va a mostrar su mejor equipo. No lo vemos bajando el nivel, por lo tanto, nos quedará pues intentar redondear una de esas noches que se puedan recordar.
Això serà avui dimecres, jornada d'infart aquesta intersetmanal, però ahir també va haver dos partits que mare de Déu. El Llevant no atura de guanyar. Això fa que ara mateix la zona de descens estigui ocupada pel Girona en 39 punts, l'Alavés en 37 i l'Oviedo ja ha descendit en 29. El conjunt valencià va guanyar per 2-3 al camp del Celta i se situa ja en 39 punts, els mateixos que el Mallorca. El Llevant, que serà el pròxim rival del conjunt vermell diumenge al Ciutat de València. Luis Castro és el tècnic del Llevant.
Ese equipo no merece descender, eso es mi opinión desde el principio, porque tiene calidad y también porque es un equipo que pelea por todo. Yo pienso que el campeonato es muy competitivo, todos los equipos están haciendo puntos, tienes que continuar trabajando, pero hoy 3 puntos, que era el objetivo, está hecho y ahora empezar el próximo.
I sí que va perdre un rival directe del Mallorca. La jornada d'ahir va perdre l'Elx per 2-1 contra el Betis. El Betis que s'assegura també plaça de Champions, i l'Elx queda en 39 punts a la classificació, els mateixos que el Mallorca. Molt enfadat va acabar el tècnic Eder Sarabia també a l'actuació arbitral per un gol anul·lat al conjunt alacantí. Sentim el tècnic de l'Elx.
Claro que si puntúas o si ganas, evidentemente estás más cerca. Perdiendo hoy, pues todo se comprime más, y en nuestro caso pues es un partido menos. Pero bueno, esto ya lo hemos vivido, es lo de la temporada pasada. Y encima con muchas cosas parecidas, de injusticias y demás.
També ahir l'Osasuna va perdre per 1-2 a El Sadar a casa contra l'Atlètic de Madrid. Això pel que fa a la part esportiva de la primera divisió, però també el dia d'ahir, a banda d'aquests partits per la permanència, va venir marcada per la roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, en què va anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades al club. Això sí, un anunci eclipsat per altres titulars.
Es que quieren que yo me vaya. Eso es lo que quieren transmitir, que estoy cansado. Algunos van más allá. ¿De dónde viene que tengo cáncer? Me han llamado amigos y me dicen, me han dicho que es terminal. Digo, joder, y yo sin enterarme. Yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Vamos a ver si somos serios. Y la UEFA por fin mete mano en este tema. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. los que lo hayan sacado, que seguro que no estarán contentos, porque pensarán que van a salir y lo cuentan, y ustedes hacen como si hubiera sido eso. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí.
I avui ha parlat el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, d'aquesta qüestió, d'aquesta roda de premsa, i li han demanat sobretot pel cas Negreira i pel que va dir Florentino Pérez, que en el Madrid, en els darrers anys, idò, li han robat fins a 7 lligues.
Dijo que le habían robado 7 ligas. ¿Tú crees que esa sensación existe como jugador, ahora como entrenador en la afición?
Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años. Que sepamos, parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Es un sentimiento que tiene todo el madridismo, ¿no? La doble vara de medir para el Real Madrid y para el resto de clubes. Que me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces. Si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, creo que es Florentino Pérez.
Però no tot és futbol, perquè en el món del bàsquet l'Estia Menorca es prepara per començar el play-off d'ascens a la Lliga ACB, el conjunt menorquí que jugarà demà el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final, un partit complicat al Menorca que visita la pista de l'Eima Corunya. Avui ha parlat a la prèvia d'aquest il·lusionant partit el tècnic del conjunt menorquí de l'Estia, Javi Zamora.
Es un momento muy bonito, muy importante. De lo que se trata es de intentar disfrutar del camino con esa ambición, ¿no? De dar nuestra cara más competitiva y de tratar de, bueno, poner el broche a una temporada que creo que se ha trabajado muy bien.
Una y 16 minutos. Avui, doncs, començam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia aquí a IB3 Ràdio, on repassat el que serà la jornada d'avui dimecres a la primera divisió. Hem escoltat els entrenadors dels equips implicats en el descens del Sevilla, de l'Espanyol, també el tècnic de l'Alavés, en Quique Sánchez Flores, però el partit marcat en vermell per nosaltres és el del Mallorca, perquè el conjunt vermell depèn d'ell mateix, ha de guanyar, d'intentar guanyar, sumar 42 punts i anar amb una miqueta més de tranquil·litat en el pròxim compromís, perquè la setmana és frenètica i diumenge al Mallorca li tocarà visitar el Llevant, un Llevant que arriba llançat després de guanyar ahir per 2-3 en el Celta de Vigo i de moment sortir de les posicions de descens. Vinga, anem a saber la darrera hora del Mallorca, que crec que acaba d'arribar a terres madrilenyes. A Madrid ja hi són els enviats especials d'IB3, en Toni Fuster i també en Miquel Berger. Toni, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Miqui Tou, com anem? Molt bon dia. Bon dia des de... Hem passat Vallecas, ara mateix ja hem dirigint cap a Getafe. El Real Mallorca ha arribat fa també un minutet a l'aeroport de Barajas, encapçalat per el seu president, Andy Colberg, Alfonso Díaz, del CEO de negocis, i també, a més de viatjar, els futbolistes convocats, Samu Costa i Costa en l'equip, i s'ha incorporat també en aquest concentrat l'hem vist en aquest partit mantenen en vermell
en... Tenim problemes amb aquesta comunicació, Antoni Fuster. Fem una aturada ràpida per la publicitat, intentant millorar aquesta connexió amb Antoni per saber la darrera hora del Mallorca, que avui té aquest partit importantíssim a l'estadi del Getafe. Vinga, 1:18, aturada, i tornem tot d'una per saber la darrera hora del conjunt de Michelis.
Tres ràdios Patrimoni.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,59 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Falten 3 jornades. Una permanencia en joc.
Es lo que a todos nos ocupa la mente.
Dimecres a les 7 i mitja viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontra asegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I dependen de ustedes.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dedicaré aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Una i 21 minuts, ho tornem a provar, veurement si ara ha millorat aquesta connexió a Madrid amb en Toni Fuster, que es troba a camí de Getafe. Toni, per aquí?
Som per aquí. És horrorosa cobertura que hi ha per sud de Madrid, eh? És a dir, que no han arreglat pràcticament res de fa anys. Però bé, anem a veure si...
Ara va bé, ara te sentim bé, a menys si aguanta.
Sí, a menys si aguantam un poquet. I no sé si vau sentir que el Mallorca havia arribat fa uns minutets a l'aeroport de seu president, per Alfonso, per Andy Colbert, també per Alfonso.
Han tornat a perdre aquesta comunicació amb Antoni Fuster, aprofitant per escoltar el que han dit a la prèvia del partit el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis, primer de tot, que ha parlat d'aquesta importància del partit contra el Getafe, d'un rival directe per aquesta permanència com el Llevant que va guanyar. Per tant, el Mallorca necessita sumar altres punts avui al Coliseum. Escoltam.
No, creo que nos confundiríamos si nos enfocamos en el domingo y damos por alto el partido del miércoles. No, primero esta profesión se vive así, en la vida, después esta profesión, y hay tres puntos que ir a buscar al Getafe, que el Getafe no es un concurrente o un competidor por el objetivo nuestro, es verdad, pero no, hay que ir en busca de los tres. Después del miércoles se pensará a partir de ahí en el próximo partido. Se sigue trabajando con armonía, con inteligencia, con comunicación. No me gusta a mí apartar y dividir los grupos. Entonces trabajamos todos juntos, que es creo que una frase muy cortita, pero que nos identifica, nos viene identificando, y así tiene que ser hasta el final, todos juntos, todos unidos, y se habla, se los mira, se los ve, se les pregunta. Hay a veces que la mirada del jugador te dice mucho, que es un equipo súper agresivo, es fácil de identificar su juego y tenemos que estar preparados para ese estilo de juego, para esos duelos. Ellos proponen muchísimos duelos, juego directo, se hacen bien, bien fuerte defensivamente, no es un equipo que te genere posesiones largas y demás, sino que enseguida tratan de buscar, ir, presionarte, segundos balones. Bueno, hay que estar atento y predispuesto a ese estilo de juego.
Atenció i concentració demana els seus jugadors per avui vespre Martín de Michelis, i també escoltam el que ha dit José Bordalás, el tècnic del Getafe, del compromís contra el Mallorca. El Getafe ja està salvat, però se juga aquestes opcions europees.
Todavía somos optimistas, todavía tenemos la confianza de que el equipo puede conseguir victorias, sumar puntos, y ellos saben que son fundamentales para el equipo, lo han sido durante no esta temporada, sino a lo largo de muchos años, y bueno, seguro que van a estar con el equipo, van a estar confiando, alentando y animando en un partido que es muy muy importante para nosotros, porque tenemos la posibilidad de romper esa mala racha, de conseguir tres puntos y de seguir soñando. Bueno, Muriqi lo viene demostrando desde que llegó a Mallorca, no solamente esta temporada, sí que es verdad que esta temporada sus números son espectaculares, lleva muchísimos goles. Es una pieza fundamental en el ataque del Mallorca y, bueno, siempre es complicado y difícil.
Mare meva, quin partit a les 9:30, a partir de les 7:30, aquí com sempre, en directe, Esports en Joc i Vetres Ràdio, on tot l'equip i una peça clau d'aquest equip és en Joan Gabriel Boussà. Joan Gabriel, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, una bona peça.
Una bona peça, però clau també, eh?
Molt clau.
Sensacions pel partit d'avui. Tot d'una intentarem tornar a connectar amb en Toni Fuster, que es troba a Madrid, però la cobertura a Madrid, Juanga, jo no ho sé.
No sé,
tu ets una
passa.
Persona de món i que has viatjat moltíssim. És horrorós, és ferosa.
És terrible, no? Lo millor és que...
No ho sé, ben, si s'han equivocat, no ho sé.
No ho sé, la cobertura ha minvat després de la roda de premsa Florentino d'ahir i ha fet cortocircuit. Està la cosa complicada. Tenim els postres en joc avui, ja tenim els desfibriladors preparats, perquè veiem el Llevant.
Com guanya el Llevant, no t'ho sí. De guanyar aquesta genteta i veurem què passa avui a Getafe. Eh? Vinga, provam amb Fuster.
Vinga.
Creuam els dits, en Joan Gabriel i jo. Toni Fuster, Madrid, és per aquí una altra vegada.
A veure, hi som, no?
Ara sí.
De moment sí.
De moment sí. Bé, idò. Ara mateix ja estem a punt d'arribar a Getafe. Tenim el Coliseu molt apropat ja i el Mallorca que ja es dirigeix cap al seu hotel de concentració, no? Amb Andy Colbert, amb Alfonso Díaz i, com deia, també en Samu Costa, que avui no jugarà per acumulació de targetes, però que també ha volgut fer costat a l'equip i ha viatjat també amb sa plantilla, no? Recordem aquesta alta avui de Pablo Maffeo, que si no erra de nou jugarà com a lateral dret en substitució de Mateu Jaume Morey. També el Mallorca que té ja Servat que ja coneixen, no importa haver de nomenar a tothom una altra vegada, del filial es veu que viatgen fins a 5 futbolistes, entre els quals Miquel Calatayú, que va debutar l'altre dia a primera divisió, després de 11 anys en el filial del Real Mallorca, en els equips base, l'acompanyen avui el porter Nil i també Cesc Olaizola i Orejuela. Un Mallorca motivat, però un Mallorca també un poc pressionat, no?, per els resultats que es van donar ahir, per exemple, aquesta victòria del Llevant, que comentaven contra el Celta de Vigo, que no entraven dins dels plans, i per el que pugui passar avui, no?, a banda d'aquest Getafe-Real Mallorca, on també disputaran altres partits on hi ha rivals directes. Està tot molt, molt apretat, està tot amb un autèntic puny, i aquí no pot fallar. El Mallorca depèn d'ell mateix, això és el més important, però és que al final tothom depèn d'ell mateix. Sí. És a dir, però el Mallorca el tenir també gol d'avantatge de favor i tenir també número de gols més que altres equips, això també molt pot beneficiar, però està clar i encara el Mallorca està obligat a puntuar a una d'aquestes dues sortides. Fins i tot, per ventura, un punt no seria ni tan sols suficient. I això donant ja per guanyat el partit de l'Oviedo. O sigui, imagineu-vos com està ara mateix la situació. A Madrid, a Getafe, ha començat a ploure. Ho farà al llarg d'avui migdia. Sembla que aturarà un poquet. Damunt les 5. A les 6 tornarà a ploure. Ho farà amb intensitat. Després torna a aturar. En definitiva, està ben ennigulat aquí. Esperen que després del partit no hi estigui tant per al Real Mallorca i puguem veure un poc més de claror en vista en aquestes dues jornades que quedaran per acabar la lliga.
Esperen que sí. Pel que fa a l'11, Toni, en De Micheli sempre amaga les seves cartes. En Mojica va acabar amb problemes al partit contra el Villarreal. També en Pablo Torre, expert a Samu Costa. No sé si teniu una idea del que pot fer el tècnic argentí en el partit d'avui.
Doncs jo he fet aquí un borrador amb en Leo Román a la porteria, amb en Maffeo i en Lato dels laterals, amb Valiant i Mascarell o David López, anem a veure en Kinder 2, al mig del camp això també condicionarà un poc, perquè si juguen David López, m'imagino que en Mascarell no estarà suplent, el farà jugar també en el centre del camp, podria jugar, com dic, Nomar, en Antonio Sánchez per un costat, en Morlanes per l'altre, i en Darder avançar-lo una mica a la posició d'en Pablo Torre, que va acabar tocat de l'altre dia, i davant jo crec que Cito Lubumbo i Vedat Muriqi. També hi ha la possibilitat que pugui entrar en el japonès, en Takuma Asano, o pugui fer també fins i tot en Jan Virgili, no? Però també són futbolistes, han de pensar que és important també tenir dos o tres suplents en condicions, futbolistes que puguin sumar, no? I puguin donar un bon rendiment a la segona part. Per tant, jo crec que això també ho tindrà en compte. Important i sortir motivat, com les dues darreres temporades que el Mallorca va visitar el Coliseum, que recordem els ha guanyades, els dos partits que ha visitat el Mallorca aquí, el Getafe. Avui el Getafe se juga molt, també, se juga mantenir-se en aquestes posicions ara mateix altes de la classificació, jocs europeus, lluita per la Europa League o per la Conference, per tant, hi ha coses en joc. I el Mallorca, lògicament, se juga aquesta permanència. Ara mateix estem ja en aquest Coliseum, de moment buit, no hi ha pràcticament ningú, com aquell que diu, amb obres, per cert, això que significa que no hi haurà pràcticament mallorquinistes, perquè no han donat entrades visitants, no ho fa el Getafe al llarg d'aquesta temporada, fins que no s'acabin ses obres, una obra se para sa tribuna, de davant, de la principal també, i crec que no sé si també darrere se portaria per mi, després ja ho veurem en començar en la transmissió d'esportes en joc, i a veure, en tot això, amb aquests condicionants, és veritat que jugant a les 9 i mitja de vespre, jo crec que tampoc s'omplirà avui, el camp del Getafe. Per tant, no crec
que... I a més, també, si plou com de ell, hi fa mal temps. No serà fàcil que el Coliseum avui presenti una bona entrada.
Però sí que el que serà, la més pressió, el govern va anar a guanyar. Sí. No queda d'altre. Després de l'empat contra el Villarreal i després del que veiem que està passant.
No sé, Toni, ràpidament, com valores la jornada d'ahir, la victòria del Llevant, la derrota de l'Ells, el que tenim per avui, com ho veus aquesta jornada intersemanal?
Que el Mallorca ha sortit com el Llevant amb un ganivet entre ses dents, no hi ha d'altre. És a dir, veure que el porter del Celta de Vigo va estar molt desafortunat també sí. En el partit d'ahir. Però això no hauríem de llevar mèrit tampoc a un equip que va de cada vegada de menys a més. O sigui, el Llevant ara mateix és un dels equips que jo apostaria que se salvaran, perquè la dinàmica que du és espectacular en l'entrada d'aquest nou entrenador. Per tant, l'Osasuna, alerta, no està salvat, té 42 punts. És un altre equip que també entra dins de la voràgine complicada. Li quedaran dos partits al Osasuna, per cert, un despartit contra l'Espanyol sí. I un altre contra el Getafe, també aquí, en el Coliseu, haurà de jugar. O sigui que...
En el Llevant li queda el Mallorca i després visita el camp del Betis, un Betis que ahir ja va aconseguir matemàticament entrar a Champions.
Sí. Això vol que tindrà pintura a favor, no?, en la darrera jornada al Llevant, que el Betis ja no se jugarà absolutament res, i que el Llevant, depèn un poc de com arribi del partit contra el Mallorca, imagina't com sortirà, no?, a la Cartuja. Per tant, tot està molt apretat, el Girona també no ho té bé, l'Elx tampoc ho té bé, l'Espanyol i el Sevilla no estan ni molt manco salvats, el Mallorca per mig, també ficat dins aquest bollit, això és, no record jo una temporada de 21 anys, a Ivetres Ràdio, tan igualada la part baixa de la classificació que ara mateix, des del 8è classificació, si no m'ha malament, fins al 20è, tothom ara mateix podria descendir de categoria.
Així és, jo no m'ho vull imaginar que pot ser la darrera jornada perquè en tots els partits que hi haurà, així com està la classificació, pot anar canviant la zona de descens cada 5 minuts. Per tant, important treure avui un bon resultat i també puntuar i mirar de puntuar el camp del Llevant, que serà complicadíssim. Res, Toni Fuster, alguna cosa més des de Getafe?
Mos arbitra Juan Martínez Munuera, del Comitè Valencià de 43 anys, recordant que va arbitrar el Rayo Vallecano Real Mallorca aquesta temporada. Va ser que va xiular un penal en Martin Valien, un penal que va cometre en Jorge de Frutos, que avui en dia encara m'ho explicam que va fer en Valien, no? Perquè pitàs, perquè ves aquest penal en Martínez Munuera, en el VAR hi serà ja un vell conegut, no? En Jorge Figueroa.
Figueroa Vázquez també fa tremolar, mare meva.
Sí, però sol ser un habitual també, eh? En Figueroa a partir
i també no, solen ser habituals les seves trabucades, eh?
També. Veurem si avui està encertat.
També centrat, sí. Res, Toni, t'escoltam a partir de les 7:30 en tota la prèvia, perquè segur que teniu moltes coses que contar des de Madrid, des de Getafe, perquè el partit és de pinyol vermell.
Moltes gràcies, Miqui. Vinga, idò, a les 7:30.
Molt bé, Toni, gràcies, que vagi molt bé. Una fornada forta, no vos banyeu molt, eh? Vinga, adéu. Toni Fuster, la darrera hora del Getafe Mallorca, que viurem avui a partida i en Juan Gat de les 7:30, es portes en joc aquí, a IB3 Ràdio, amb tot l'equip habitual, però avui jo crec que amb una miqueta més de nervis, perquè això ja s'acaba.
Així és, ja estem preparant el programa d'avui vespre, i la veritat és que molt nervis. Se diu normalment... lo de partit clau, no? I ja arriba això o te dona la sensació de que és com un tòpic, no?, en el món del futbol, però és que és així. El partit d'avui vespre pot ser clau pel futur del Real Mallorca. El Real Mallorca ha de puntuar avui sí o sí a Getafe. Evidentment, una victòria donaria moltíssima tranquil·litat, però el que no ha de fer és perdre avui aquest partit, perquè si no, si tu has de jugar tot a la penúltima o la darrera jornada de Lliga, veient com estan evolucionant els equips que es troben per aquella
ara t'anava a demanar, li he demanat a Antoni Fuster, tu que ven de 3 dies ara de descans, que has pogut pensar i veure la classificació i fer números i mirar partits i mirar quins rivals li toquen en els rivals directes del Mallorca, com veus aquesta setmana i mitja que queda de competició, Juanga, perquè el Llevant ja el donaven per enfonsat, tira per amunt, ja ha sortit del descens, el Girona ja el donaven com i salvat, que ho podria surar, ja ha caigut en descens, el Leves està per allà però juga contra el Barça, és que tots els factors ja són importants.
Sí, jo crec que ahir ningú ens esperàvem el resultat que va aconseguir el Llevant, aquesta victòria. Jo crec que això te fa desquadrar un poc els presagis, no?, que tenies de cara a un futur. Jo, la veritat és que després miraves miraves les xarxes socials i persones que feien números de qui podria baixar, qui no podria baixar. Jo crec que és tot molt, però com molt incert, i que tots els equips que estan a baix, començant pel Llevant, que jo crec que ens ha desquadrat a tots, ha fet que fer auguris sigui molt, però que molt complicat. El que és important, i s'ha de remarcar, el Mallorca depèn de si mateix per salvar-se. I aquesta és la qüestió. A partir d'aquí...
I parlant que si el Llevant jugarà la darrera jornada contra el Betis, que no se jugui res, que si el Villarreal tampoc se jugui res i vull jugar contra el Sevilla, però és que l'Oviedo la darrera jornada tampoc se jugui res i juga contra el Mallorca.
Jo crec que això també és un factor positiu, no?, per l'equip mallorquinista, que te convida a l'optimisme. Però jo crec que el missatge és clar. El Mallorca depèn de si mateix, i puntuant en els partits que li queden, se celebrarà. I ja està, i s'ha de pensar en això més enllà del que pugui fer el Llevant, el Sevilla, l'Espanyol, etcètera, no? A partir d'aquí, evidentment, els nervis i la tensió hi són, però esperant que el conjunt de Martín de Michelis doni la seva millor versió, que quan se posa a jugar a futbol i ha donat bona mostra de que pot treure els partits en situacions molt pitjors que la que estem vivint en aquestes darreres jornades de Lliga.
Se va guanyar ja Girona en el darrer partit com a visitant, perquè no s'ha de treure alguna cosa positiva com avui de Getafe, com també diu Monja, de Ciutat de València. A partir de les 7:30, Juanga, supos que nervis, però també ho passareu bé, quatre rialles, no? I
hi haurà espectacle radiofònic com ens agrada a nosaltres.
Amb Antoni Terrades, amb Marta Sampas, amb José Sanchís, amb Pell Lluís, no?
Tots els nostres comentaristes i les nostres seccions habituals que tornen, perquè la setmana passada no les van poder fer, perquè van viure un diumenge de matí de play-off i de futbol i de màxima...
La victòria del Poblense, ara mirem de xerrar amb el seu president, amb en Molondro.
Quina gran victòria del Poblense, jo espero i m'agradaria molt que aconseguís l'ascens, com també l'Atlètic Balears, però ja sabeu que a mi el Poblense és un equip que me cau molt bé. El seu míster, Òscar Troya, és dels meus, i bueno, el president, Miquel Molondro.
Miquel Benassar Molondro.
També...
No sabia que eres tant del Poblense.
Sí, perquè sempre ho dic, sempre que hi he anat, m'han tractat molt bé, i després en vaig viure un playoff amb ells, que vam anar a Cuenca.
Ah, mira.
I vaig anar amb ells amb l'autocar oficial, i a més vam sopar junts una bona carn.
Però així és delegat del Poblense, no? Eres un merda d'expedició.
Era dels seus. Ah. No van anar bé a Cuenca.
Vau sopar bé, però.
Sí, vam anar a veure les cases colgades, també, i per tant això uneix de per vida.
Això fa pinya, com diuen en el món del futbol. Res, Juanga, t'escoltam a partir de les 7:30.
Vinga, ja
acabada de preparar el programa. Ja. Vinga, fem la darrera aturada i continuem. Aquí es porta les migdia i Vetres Ràdio.
I Vetres Ràdio és... Joc Net.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Faltan 3 jornadas. Una permanència en joc.
És el que a tots ens ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe-Reial Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontrasegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I depenen de ustedes.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Una i 41 minuts per la mare de bàsquet. Tot d'una tornarem al futbol per parlar amb la president del Poblense, amb Molondro, perquè diumenge tenen un partidàs contra el Numancia d'aquesta fase d'ascens i volen mobilitzar l'afició per omplir el municipal de Sa Pobla. Però han de parlar primer de bàsquet perquè la notícia a les darreres hores és la renovació d'Alberto Antuña com a tècnic de l'Azul Marino, l'entrenador que ha aconseguit l'ascens de categoria i la temporada que ve s'asseurà a la banqueta del conjunt mallorquí a la Lliga Femenina, a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Tenim comunicació amb ell, amb Alberto Antuña. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y, sobre todo, enhorabuena, ¿eh?
Sí, gracias. Muy, muy feliz, ¿no? Muy feliz de seguir aquí un año más y vivir esta experiencia, ¿no? Azul Marino en Liga Endesa.
Claro que sí, no hay que engañarse, no sé si tú lo puedes decir, pero es una renovación más que merecida porque el temporadón ha sido de 10, ¿eh?
Sí, hombre, obviamente la temporada está muy bien, ¿no? Hemos cumplido los objetivos y ya no solo eso, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces, el cómo lo hemos cumplido, yo creo que es lo que Mara ha marcado la temporada, así que bueno, muy muy contento. Yo creo que las dos partes estamos en sintonía desde el día uno, ¿no? Posiblemente, entonces eso hace todo mucho más fácil.
Ahora te lo iba a comentar, hablamos después del ascenso, te preguntábamos por esta renovación, decías que ahora os sentaría ya definitivamente a hablar seriamente de este tema. Supongo que ha sido muy fácil llegar a un acuerdo.
Sí, sí, o sea, no hemos llegado a negociar como tal. Yo creo que ha sido más el poner sobre la mesa, ¿no?, la visión de las dos partes y ver que ambos tenemos, bueno, la ilusión de seguir creciendo y haciéndolo juntos. Y bueno, ha sido no ha sido una negociación en sí, sino que ha sido un poco el hacer las cosas juntos y formalizarlo de alguna manera.
Supongo que te han puesto encima de la mesa un proyecto para la Liga Femenina, para la máxima categoría. No sé si es un proyecto atractivo el que te ha ofrecido el club para la próxima temporada.
Sí, yo creo que todo lo que lleva haciendo Azul Marino los últimos años es atractivo, ¿no? Pero bueno, yo es algo muy ilusionante. Yo creo que el proyecto que el club está haciendo es súper ilusionante, con los pies en el suelo, pero con mucha hambre y con mucha ilusión de hacer las cosas bien y de seguir creciendo poquito a poco en el baloncesto de élite de español.
Hablabas de ilusión, no cabe duda. No sé qué es lo que más te ilusiona, Alberto, de esta nueva temporada, aunque da mucho para empezar, tienes que descansar un poquito, pero ¿qué es lo que más te ilusiona en la máxima categoría con un equipo que tú has subido? Todo es redondo, ¿no?
Sí, bueno, obviamente te sientes parte, ¿no?, del proceso, y creo que eso al final te crea un sentimiento de pertenencia que, bueno, que hace que todo tenga aún más valor, ¿no?, en el día a día. Pero bueno, me ilusiona todo, me ilusiona el ir haciendo la plantilla con Jordi Riera, como hicimos el verano pasado, me ilusiona ver que la gente quiere venir al proyecto porque han visto lo que el club es capaz de construir en el baloncesto femenino. Y obviamente me ilusiona, ¿no?, todo lo que vendrá, ¿no?, porque van a venir muchas primeras veces, y yo creo que el ser parte de esos primeros momentos pues crean ilusión y, lo que decía, ¿no?, hacen que sientas que eres parte de esto.
Hablabas de proyecto, no sé si personalmente crees que estás delante de uno de los proyectos más importantes de tu carrera hasta ahora. Es cierto que lograr el ascenso ya era un proyecto importante y una gran ilusión y un objetivo bastante muy importante, pero no sé si esta temporada en la máxima categoría para ti es la más importante de tu carrera de momento.
Bueno, lo será seguro, porque al final, la temporada que esté viviendo, yo la voy a tomar como la más importante de mi carrera, ¿no? Esta pasada lo ha sido por los objetivos que teníamos, y el año que viene lo será también, obviamente. Al final, cada año poner el foco y el 100% en el club que trabajar y en los objetivos que se marcan, ¿no? Pero lo que te decía, al final será el segundo año, el ya conocer profundamente el club, la gente que rodea el club y lo forma, bueno, pues hace que sea aún más especial, pero sí, seguro que sí, que será la temporada más importante porque será en la que estemos inmersos.
El Azul Marino debutará en la máxima categoría esta nueva temporada. A nivel de equipo, aún queda mucho para empezar, pero ¿qué crees que será lo más que tenéis que cambiar, lo más importante que tenéis que cambiar respecto a la temporada pasada, que ha sido de 10?
No, bueno, hay que adaptarse a la liga, ¿no? Yo creo que independientemente de la liga en la que estés, tú tienes que adaptarte, buscar perfiles que conozcan la liga y buscar perfiles que pensemos que pueden ser importantes en esta nueva competición. Pero bueno, el ADN yo creo que hemos tenido y el estilo de juego, eso no va a cambiar. Al final va a ser un equipo agresivo, va a ser un equipo físico y que sea divertido de ver. Eso no hay duda, porque al final yo creo que el equipo es lo que ha demostrado, es lo que ha hecho que también la gente viniese a Somos y tuviese una identidad clara cuando se hablaba de Azul Marino. Entonces eso no se va a perder, incluso yo creo que se va a reforzar aún más, pero obviamente lo que decíamos, ¿no?, el club tiene la ambición de traer jugadores importantes y de que la primera temporada sea una temporada que ilusione a mucha gente.
Después de esta gran temporada por el ascenso que habéis hecho, ¿se necesitan muchos cambios, crees, en la plantilla? ¿Se tiene que tocar mucho la plantilla en vista a este salto de categoría?
Bueno, se tendrá que tocar seguro, pero porque ni podremos mantener a todas, o porque no podremos, o porque también consideramos que algún cambio tiene que haber, claro, ¿no? Pero obviamente hay muchos perfiles que, aunque queramos mantenerlos, a lo mejor no somos capaces de mantenerlos, ¿no? Yo creo que un buen año a nivel de resultados afecta positivamente, pero también hace que las jugadoras tengan aún mejor mercado porque Azul Marino era un buen sitio, porque las cosas se han hecho bien y ellas son las protagonistas, y hay muchas que lo han hecho muy bien, y por lo cual no podremos retener a todas, ¿no? Pero bueno, habrá cambios, pero bueno, todavía es pronto, ¿no? Todavía es pronto. Igual que el año pasado hubo también cambios y para eso tenemos un director deportivo que lleva ya semanas o meses trabajando en ello.
Todas son grandes jugadoras, el buque insignia, claro, ha sido Alba Torrens. No sé si va a continuar, si tenía en contrato, que si subía continuaría una temporada más o le tiene que hablar con ella.
No lo sé. Me refiero, obviamente, ¿no? Queremos que Alba continúe. Yo creo que Alba cayó muy de pie, ¿no? En el grupo, en el club, en todo, ¿no? En la isla y su cómo se involucró en todo, yo creo que fue sobresaliente. Pero bueno, pero lo que hablamos, ¿no? Son cosas de Alba, del club, y estoy seguro que ambas partes están ahí en ello y ojalá, ¿no? Ojalá podamos contar con Alba porque que es mejor que una jugadora que conoce la liga sobradamente y que es una insignia, ¿no? Para la isla en general.
No te quiero poner en un aprieto, pero no sé si el Jordi Riera, el director general, director deportivo, te ha dicho si esta temporada también está preparando algún bombazo al estilo Alba para la máxima categoría.
Bueno, yo creo que tanto Jordi, ¿no?, como Gabriel Subía son gente ambiciosa, ¿no? Es lo que hemos hablado y seguro que...
Están motivados, bueno, están motivados. No sé si hay que ponerles un poco de freno, no sé si les tienes que calmar un poco también, porque están on fire, ¿eh?
Bueno, es mejor la motivación que no la dejaría. Entonces yo creo que todos los proyectos en los que ellos han estado involucrados son proyectos con mucha ambición, con mucha hambre, pero lo que hablábamos también, ¿no? Buscando ese equilibrio de perfiles que han salido también este año pasado, ¿no? De jugadoras de primer nivel, pero también hay que tener jugadoras de barro y de lucha y física. Entonces seguro que tienen algo guardado y seguro que el roster va a ser súper competitivo y súper, bueno, súper motivante de ir a ver y obviamente de entrenar.
Algunas en la manga seguro que tienen. Ya la última, esperemos, Alberto, que la afición también ha estado enchufada esta temporada con el gran proyecto y la gran temporada que habéis hecho en la Liga Chales, pero que se enchufen porque será una temporada histórica, que Mallorca, madre mía, para ver esto podemos tardar años, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo han demostrado, sobre todo los últimos meses, ¿no? La segunda vuelta, cómo se veía Somos, los últimos 7-8 partidos, había más de 2.000 personas todos los días, ¿no? Y obviamente, si conseguimos, ¿no?, que esa gente que ha acabado viniendo empiece desde el día 1 y se sumen más, primero por cómo va a ser el proyecto, por los nombres que tendrá el equipo y porque también al final va a ser el único equipo de baloncesto, ¿no?, en primera división, y creo que por el perfil de equipos que van a visitar Somos y principalmente por nuestro equipo, y claro, creo porque lo vamos a hacer bien, bueno, yo creo que va a merecer la pena, ¿no? Y estoy seguro que la gente va a responder y veremos más de 2.000, 3.000 personas todos los sábados en Somos.
Qué bonito, qué ganas que empiece ya, pero tiene que descansar, unas vacaciones también merecidas, ¿no, Alberto? Supongo que muchas ganas, pero también toca descansar un poco porque la temporada ha sido llena de alegrías, pero también ha sido larga, ¿eh?
Sí, ha sido larga, pero bueno, lo firmamos, ¿no?, como ha ido, pero sí, bueno, descansando, trabajando, pero con ganas también. Al final, cuando las cosas salen bien, tienes ganas de que empiece ya lo siguiente porque tienes ese mono.
Claro que sí. Pues nada, cargar pilas porque será una temporada ilusionante y una temporada también intensa porque la máxima categoría es muy exigente y el azul marino debuta y claro, habrá que ponerse las pilas. Nada, Alberto Antuña, entrenador, que muchísimas gracias. Enhorabuena por esta renovación más que merecida. A descansar un poquito y a disfrutar de la próxima temporada en el banquillo mallorquín, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo
muy fuerte.
Grande.
Hasta luego.
Chao.
Alberto Antuña, que continua una temporada més a la banqueta de l'Azul Marino. I també en el món del bàsquet han d'estar pendents de l'Estia Menorca perquè demà comença el play-off d'ascens a l'ACB, el conjunt menorquí que jugarà a la pista del Leima Corunya el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final. Serà demà a les 8 del vespre. Avui ha parlat a la prèvia el tècnic de l'Estia, Javi Zamora.
Es un momento muy bonito, muy importante. De lo que se trata es de intentar disfrutar del camino con esa ambición, ¿no?, de dar nuestra cara más competitiva y de tratar de, bueno, poner el broche a una temporada que creo que se ha trabajado muy bien.
Demà a les 8 jugarà l'Estia Menorca a la pista de Leima Corunya. El segon partit també a Corunya es disputarà diumenge i després la sèrie ja viatjarà cap a Vintalfa, cap a Menorca. 1:52, tornem al futbol perquè hem de parlar del Poblense. Recta final, setmana important per l'Estia Menorca i també setmana important pel Poblense, que diumenge disputa el partit de tornada de la primera eliminatòria de la fase d'ascens a Primera Federació. Arriba el partit bé perquè el Poblense, recordeu, va guanyar el passat diumenge a Los Pajaritos a Sòria per 0-1. Volem parlar amb el president del Poblense perquè el club mobilitza a l'afició perquè diumenge a migdia a les 12 el municipal de Sa Pobla presenti i d'un ambient de luxe. President Miquel Bennàsser, Molondro, com està? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina setmana més il·lusionant també, eh?
Sí, sabeu que hi ha setmanes de play-off, tothom juga play-off, això és molt important per el deport d'aquí, de les Illes Balears. I nosaltres, un dels partits més importants de tota la història d'aquests 90 anys que nosaltres tenim, tornar a jugar un play-off de chance, i tenim la tornada aquí dins que nostra, i fer una crida a la nostra afició que vengui a ajudar a l'equip per poder passar aquest eliminatori.
Anem per parts. Quin bon resultat se va treure d'un camp històric com és Los Pajaritos de Sòria?
Sí, per nosaltres sabem que quan anem a un sorteig de play-off sempre ens toca més difícil. Un any anàrem a Salamanca, l'altre a Castelló, l'altre a Sestau, i aquesta vegada ja sabien que ens tocava un dels més difícils, Los Pajaritos. Vàrem poder disfrutar d'aquest partit, que vàrem fer un partit amb nostres jugadors perfecte. Per això també els de tornant a demanar que tornin a fer un partit perfecte per poder passar aquest eliminatori.
Uh-huh. Ahir vareu treure el preu de les entrades per presenciar aquest partit. Voleu mobilitzar a l'afició perquè l'estadi presenti un gran ambient. Han de dir que van des del 20 euros la general, 10 euros els socis preferent i també els jubilats, i a partir d'aquí entrada gratuïta pels socis VIP i també pels menors de 16 anys. Un preu econòmic perquè la gent pugui venir a animar, no, president?
Sí, un preus econòmics, perquè també sabem que des d'aquí contrari tenen un parell de penyes que ja han comprat les seves entrades a través de, bueno, via telefònica, que ens han cridat, que els abordàvem entrades, i també a través d'internet, que poden sincrono, que poden treure la seva entrada, i ja duen moltes entrades comprades. Per això esperam i volem mobilitzar la nostra gent que vingui ajudant el nostre equip, perquè Numància també estarà per les seves penyes ben arropat.
Han de dir que també voleu que tota l'afició vengui vestida amb els colors del Poblense i fins i tot han vist el monument del pagès amb l'indumentària de l'equip.
Sí, sempre és una poca tradició per nosaltres, el pagès i la pagesa, que són l'emblema de la Pobla, un poble pagès. El Poblense neix de pagesos i menestrals, una unió que varen fer, i per això nosaltres el símbol nostre són el pagès i la pagesa, i ahir de varen vestir com no del Poblense.
Pel que fa a la part esportiva, purament esportiva, com veu aquest partit de tornada amb el 0-1? Però clar, és que el Numància és un equip molt d'ofici.
Sí, el Numància és el Numància, per això jo ja he dit que fèrem un partit perfecte ja i necessitàvem d'un altre partit perfecte aquí a Sa Pobla, a dins del nostre estadi. Sabem que el camp està en perfectes condicions, per això se pot veure un gran partit i anima que tots els aficionats del Poblense venguin en aquest partit.
Quanta gent voleu que s'apropi en el municipal de Sa Pobla? Quina és la xifra que estaríeu contents?
Bueno, jo, si omplíssim en 3.000 persones ja m'ho aniria bé.
Home, seria una gran entrada, 3.000 aficionats del Poblense per presenciar aquest partit contra el Numància amb el 0-1 del partit d'anada. Has pogut parlar amb els jugadors, amb Òscar Troya, supos que motivats 100%.
Sí, dilluns que van tenir l'entreno, parlaren junts, tant amb l'entrenador com els jugadors, i bé, tots coincidim que no mos poden confiar, que no ha res fet, i a seguir aquesta gran feina que han fet durant tota aquesta temporada jugadors i el cos tècnic.
Tindran temps per valorar aquesta feina, però president, qui mos anava a dir, quan va començar la temporada, és cert que va començar ja molt bé, tothom pensava, tothom deia que tal vegada el Poblense, un equip que acabava de pujar, es podria desinflar, perquè la temporada és molt llarga i hi ha equips molt bons, però no és que no vos hagueu desinflat, sinó fins i tot en el play-off d'ascens guanyau a Sòria.
Sí, bé, jo a principi de temporada ja som una persona molt optimista, parlant quan planificàvem els entrenadors, cos tècnic i un parell de directius, m'ho hem de salvar, i jo mateix vaig fer la reflexió, i per què no hem d'anar en el play-off, que eren tots sí. Primers, i tots me miraven, doncs, i dient, tu. Però al final ha estat bé. Les meves ganes s'han complides. Tot això és un gran mèrit del cos tècnic i dels jugadors, que ja vaig dir a principi de temporada que havien fet un equip bo, un equip molt professional, i per això estan demostrant aquesta gran temporada que han fet amb el Poblense.
Mos queden 30 segones. Ja t'has renovat en Troia, o no?
Bueno, entro ja, aquí és com si fos un germà meu i és ell cada dia el que vol fer. Nosaltres sempre confiem en ell, hem estat amb ell, la dècima temporada que estan nosaltres, i estem contents i orgullosos d'ell i del seu equip i de la manera de fer feina.
I tant, la temporada és extraordinària, veurem si continua l'any que ve, esperem perquè no que sigui a la primera federació. Miquel Bennàsser, president del Poblense, gràcies, que sigui tot un èxit l'entrada diumenge en el municipal de Sa Pobla, i a tornar a guanyar, que volen continuar, sí. Volen comptar la segona eliminatòria.
Gràcies. Sí, moltes gràcies a vosaltres, un saludo.
Adéu, que vagi molt bé. Miquel Bennàsser, Molondro, segons per arribar a les dues. Au, idò, així que vam, aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia, aquí a IB3 Ràdio. Recordeu que avui és un dimecres de futbol. Avui juga el Mallorca, avui el conjunt de Demichelis se juga mitja permanència a primera divisió. El camp del Getafe serà a partir de les 9:30, a partir de les 7:30, en tota la prèvia, aquí a la ràdio pública de les Illes Balears. Nosaltres tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu!